A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Ens agrada fer llistes, els famosos de l'any, els discos més escoltats, els millors futbolistes de la història, els nostres personatges favorits del Senyor dels Anells. Sigui com sigui, sigui quin sigui el tema, classifiquem i jerarquitzem. La tradició medieval no era aliena a aquesta dèria nostra. Al llarg del segle XIV sorgirà una llista ben curiosa, la dels nous cavallers més dignes i famosos de la història. I això en una època on ens trobem en el moment de màxima esplendor de la cavalleria europea, és molt dir. Aquesta setmana repassem aquesta llista de cavallers famosos i en veurem els seus detalls i influència. Benvinguts als Nou de la Fama. Benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar dels Nou de la Fama, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut, com estem?
Bé, bones, què tal?
De quins Nou de la Fama parlarem exactament?
Quina bona pregunta.
Quina bona pregunta per
bona
començar.
Pregunta. No sé a què heu vingut aquest programa, però podeu haver vingut per dos motius diferents.
A veure.
Hi ha els nou barons de la fama, o els nous barons de la terra, que són ja ho veurem, els nou nobles acompanyants d'Utger, el fantàstic Utger Cataló. No perquè fos molt bona persona, sinó perquè és inventat.
Perquè dels que parlarem avui no.
Bueno, ja veurem, a veces que sí, a veces que no. Lamento dir-vos que no, el programa no està dedicat a Utger Cataló i als nou barons de la fama, sinó que haguéssim posat Utger Cataló i els nous barons de la fama. No descartem fer-ho, sí que en farem menció al llarg del programa, si vols, excepto preguntes en roda de premsa sobre el tema.
Podem fer-ho.
Sinó que parlarem dels altres nou de la fama, o els altres nou valerosos, els nou dignes, els nous predilectes, que ja veurem, és una llista de nou grans personatges de la història, nou grans cavallers, nou grans generals, nou grans homes il·lustres de la història, en una llista que es posa molt de moda durant l'edat mitjana i que anirem resseguint una mica qui són aquests personatges, quan apareixen, per què es trien aquests i no uns altres. I llavors aquests seran els nou, no l'onze inicial d'avui, sinó el nou inicial d'avui. Ja veurem quin és.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Comencem el programa d'avui amb una pregunta que és obligada per començar un programa que té el títol. En el títol ja diu nou, no? Qui són exactament, Alberto, els nou de la fama?
Doncs podríem fer com si fos una alineació de futbol, no? Com no, a la porteria, a les portes de Troia.
A les portes.
Estaria, tindríem a Héctor.
Home, bon porter.
I millor porter de Troia. Héctor, a la defensa, tot i que hauria de ser davanter, Alexandre el Gran i Juli César. Mm-hmm. Al centre del camp, Josué, aquest sí que té nom de futbolista. Josué, David i Judas Macabeu. I el trident ofensiu, el rei Artús, Carlemany i Godofré de Bouillon.
Jo no sé si els giraria una miqueta, eh?
I posarem Lewandowski, perquè com és molt gran, també estava viu quan existia aquesta gent.
Sí, perquè té uns anys, eh? Des de la meva poca cultura futbolística és
saps això. Que és més gran que tu.
Sí. Sé això sí. I sé però altres
tu,
coses.
Tu ja estàs en aquesta edat de que els futbolistes són més joves
que tu. Són molt joves. Bueno, tenim alumnes que estan a lligues molt importants.
Sí, jo...
Bueno, alguna cosa... I per què són 9, Alberto? Vull dir, té algun significat aquest número?
Bé, podria ser 9, hi ha qui pensa que podrien haver estat 9 com qualsevol altre, però sí que té un sentit. Bàsicament perquè no són 9 cavallers de la fama o 9 dignes, sinó que són 3, 3 i 3. No? Realment són 3 tríades, 3 grups de 3 personatges que, ja sabeu... si sou aficionats a la simbologia, a la numerologia, els números tenen un significat, no? Dins de, dins d'aquest valor que tenen els números, el 3 és un número molt important, no? Remet fins i tot al cristianisme, no? Aquest misteri de la Santíssima Trinitat, 3 que són 1. Sigui com sigui, aquesta llista que ens ocuparà avui... hem de parlar més aviat de 3 grups de 3, serà o no? En comptes de jugar amb un 4-3-3, jugarem amb un 3-3-3.
Bueno, i com s'ordenen aquestes tríades, aquests grups de 3?
Bé, doncs bàsicament, ja veurem quan expliquem una mica quan i com sorgeix aquesta llista, bàsicament seran 3 cavallers o 3 generals o 3 homes il·lustres de l'antiguitat pagana, és a dir, de l'antiguitat greco-romana, entesa d'una manera molt, molt ampla, no? Perquè ni Héctor era grec, ja. ni Alexandre, si ens posem tiquismiquis, era gaire grec en el sentit estricte.
Però bueno, els comprem.
Tres pagans, tres homes importants, tres cabdills de l'antiguitat clàssica, tres cabdills, tres líders d'homes de l'antiguitat jueva, i tres homes del present o de l'antiguitat més propera, de l'antiguitat cristiana, de l'antiguitat medieval. No? Llavors, aquí sí que té sentit, aquests tres personatges antics, Héctor, Alexandre i Juli César, tres personatges jueus, no? Josué, David i Judas Macabeu, i per acabar, tres personatges que pels homes i dones de l'edat mitjana, encara que estiguem, ja veurem, a principis del segle XIV, eren personatges... alguns més literaris, altres menys, però més percebuts com reals, com podien ser el rei Artús, Carlemany o Godofré de Bouillon.
Molt bé, i ja que estem parlant de números, hi ha alguna altra xifra que tingui un significat especial en el tema que ens ocupa avui?
Bueno, tindríem molts, descomptant les quatre tortugues ninja, aquest és un altre tema.
un altre
per exemple, un altre programa hagués pogut estar als 12 parts de França, no? Els 12 cavallers del Zodíac, però en aquesta dèria dels cantars de gesta, dels romansos, de la literatura èpica, de generar alineacions d'herois, no? Que en el fons és això, hi ha un altre que ressona, que potser alguns oients han escoltat o llegit alguna vegada, que és aquesta idea de Carlemany i els 12 parts de França. 12 parts perquè eren iguals, no perquè fossin 24.
Vale.
No són els 24,
sí, ja serien molts,
no són els 24 savis de l'Apocalipsi.
Un altre
tema. N'hi ha els 4 evangelistes, com veiem, sempre podem anar buscant...
paral·lelismes, no? Sí.
Qui són aquests 12 parts de França? Pues són els 12 paladins que des del món de l'èpica francesa s'identificaven com un cos especial dins dels exèrcits de Carlemany, no? Cavallers valerosos i propers a la figura de Carlemany, a voltes de la seva família, i entre ells els més coneguts són Rutllà i Oliver, no? Aquesta parella que són protagonistes del Cantar de Rutllà, i també el bisbe Turpí, que sempre és molt divertit imaginar-se un bisbe repartint hòsties allà, sí, com sí. Pans a la marca. Aquests 12 parts apareixen ja en obres del segle XII, com hem dit, com la cançó de Rodolà, o una obra molt divertida, que crec que n'hem parlat poquet al Troia, però a mi m'agrada molt, que és el Pelegrinatge de Carlemany. Crec que quan vam parlar en algun programa d'Antoni Rossell, potser el vam mencionar, que és un cantar de gesta del segle XII... d'èpica còmica, satírica, i és molt divertit. Ja recupereu els programes i, si no, ja li dedicarem un dia al peregrinatge de Carlemany.
I quan apareix per primer cop aquesta llista de nou cavallers de la fama? També és en aquests cantats de gesta del segle XII?
Doncs no, haurem d'esperar, no? Sí que és molt de l'èpica, la idea aquesta de generar uns herois, uns personatges que aglutinen les característiques fonamentals del que suposa ser un bon guerrer, no? Un home de profit, diríem. Però estem davant d'una llista erudita, no? En principi, és una llista creada, tot i que hi ha algun referent, algun d'aquests personatges ja estaven com en l'imaginari dels models de comportament guerrer, però és una llista creada a principis del segle XIV i que es recull en la manera que l'hem conservat per primera vegada l'any 1312 en un cantar de gesta tardà que són Els vots del paó, escrit per Jacques de Longuyon en honor al bisbe de Lieja, no? Hem marcat aquesta data, principis del segle XIV, 1312, apareixen aquests nou personatges, no? Repartits en tres tríades, identificant-se com els personatges que al llarg de la història, els nous personatges que al llarg de la història han agressolat les virtuts guerreres, de comandament, de virtut cristiana, fins i tot, no? Aquells personatges, hi ha una mena com de prefiguració, no? Hi ha aquests personatges de l'antiguitat que, tot que no eren cavallers o no eren bons cristians, no eren bons senyors en el sentit que s'entén al segle XIV, prefiguren, no? un model de comportament, i estem en una societat cortesana, la de finals del segle XIII, principis del XIV, que ja està buscant, no? Que ja està sublimant aquests cartes de gesta i convertir-los en aquesta literatura cortesana que vindrà després.
Molt bé, i aquesta obra que mencionaves, Els vots del paó, va tenir molta fama?
Sí, de fet, és un cantar de gesta molt tardà, però va convertir-se en un èxit dins de totes les corts europees ja des d'inici del segle XIV, i això explica també la ràpida i la gran difusió del concepte, no? Aquests nou cavallers dignes, aquests nou de la fama, aquests nou cavallers famosos, aquests nou personatges importants, començaran a córrer per tota Europa, no? Perquè tothom ha llegit aquest llibre, o l'ha escoltat recitar, o l'ha vist representar, o n'ha llegit fragments, o ha vist les samarretes, o ha vist els pòsters de les marquesines dels autobusos, i comença, no? És una d'aquelles tradicions que no parteix de la cultura popular, sinó de la cultura erudita, no? Hi ha una persona que s'inventa aquesta llista, i aquesta llista es fa tan famosa i apareix en una obra tan famosa que a partir d'aquí tothom la replica, no? Perquè s'ha instituït en un cànon.
I no sé si ens vols posar algun exemple d'aquesta gran difusió que va tenir l'obra.
Mira, us hi posarem molt ràpidament dos exemples.
Sorry.
Un de llunyà i un de proper.
Vale.
Perquè veieu una mica fins a on arriba aquesta difusió i la rapidesa en què ens transmet, no? El que ens queda més lluny. Estem cap a 1330, és a dir, uns 18 anys després de la publicació d'aquest llibre, que pot semblar molt, però estem a l'edat mitjana. És a dir, molt poc després de la primera aparició d'aquesta llista, es realitza a l'Ajuntament de Colònia, no? Es fan unes obres, es decora la sala hanseàtica de l'Ajuntament, no? On es reunien els membres de la Hansa, uh-huh. I es realitza a la decoració d'aquella sala important de l'Ajuntament, un conjunt escultòric on apareixen representades les escultures dels nous homes bons. Si busqueu a internet els nou de la fama, els nous dignes, els nous barons de la fama, el primer que poseu escultura i el primer que us surt és aquesta fantàstic grup escultòric del gòtic. Aquests són els nostres protagonistes d'avui, i fixeu-vos, no? Només pràcticament uns 18 anys, 15, 18 anys després, aquests nou personatges són lo suficientment famosos i coneguts perquè decorin la sala, no? De negocis de la Lliga Hanseàtica a Colònia. Vol dir que eren personatges que tothom coneixia i que als que tothom atribuïa una saviesa, un honor, una legalitat, no? un poder polític o un poder de representació que feia que ningú li sorprengués, no? No és un mural de la Minjaval allà a la plaça del teu poble i que la gent s'enfadi, sinó que ocupen els espais de poder. El segon exemple que us he promès, que és més proper, de fet són dues referències que recull Antoni Rubió i Lluch, el seu sempre recomanadíssim, són dos volums, llibre sobre documents per la història de la cultura catalana mitjaval, publicat el 1908, i que és una recopilació de referències de cancelleria, de cartes reials, sobre elements de la cultura, no? Quan documents que citen llibres, o que sé, recull, per exemple, el document on apareix mencionat el mapa mundi de Cresques, o documents de trobadors, o de músics, o de juglars que viatgen per la Corona d'Aragó. Bueno, doncs un d'aquests centenars de documents, hi ha dos que ens interessen, no? Un que parla de l'existència a la cort del rei d'Aragó, d'un tapís sobre la història novem militum, no? La història dels nou guerrers de 1351. Fixeu-vos, no? 1312 apareix al llibre, 1330 està ja decorant la sala de l'Ajuntament de Colònia, 1351 sabem que a la cort dels reis d'Aragó
hi havia un tapís, no?
Una obra publicada a Brussel·les, no? Que té un conjunt escultòric a Colònia, té un tapís decorant, no recordo ara quin palau era de la corona. No només això, sinó que 5 anys després, el 1356, el rei Pere el Cerimoniós menciona una tela no? decorada, on diu que apareixen precisament aquestes figures, no? De Juli César, la d'Hèctor, la d'Alexandre, la de Judas Macabeu, la de David, la de Josué, la de Carlemany, la de Godofred i la del rei Artús. És tal qual, no? Sabem que està marcant una altra obra que sabem, no? Ja fos un tapís, ja fos un pany, no? Que és la paraula que utilitza, és a dir, són dues obres diferents, hi havia com a mínim dos elements a la cort dels reis d'Aragó que decoraven espais, no, públics, capelles d'altar, sales de la cort, menjadors, espais privats, on aquesta història dels nou de la fama, d'aquests nou homes bons, aquests bons cavallers, aquests personatges importants, apareixien representats. No? Per tant, sabem que en qüestió de poques dècades l'obra no només havia arribat a Catalunya, sinó que era àmpliament coneguda dins la cort dels reis d'Aragó i n'existien diferents elements decoratius sobre la mateixa. I per tant, estem en aquest ambient, no? Ens explica molt bé com aquesta història sap encaixar-se en els ambients de la cort, no? de les corts europees.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, i ara que ja hem fet la introducció, no, ja ens has plantejat una miqueta quins són els orígens d'aquesta llista dels nou, si et sembla, dediquem aquesta part central del programa amb aquesta gran música, no, que suposo que no és casualitat.
No, bueno, estem parlant d'un equip d'herois, no? És la mateixa lògica que porta a que Marvel reuneixi els seus herois. Bueno, no, és que tampoc eren els seus herois més famosos, sinó que, bueno, que potser no podien fer cosetes sols.
S'havien d'ajuntar, no? Bueno,
s'havia de reunir una mescla entre personatges recuperats, nous personatges... Bé, total. Però és la mateixa dinàmica, no? Si tenim herois, si tenim personatges que funcionen per si sols, per què no crear un supergrup? Per què no crear, com fan Marvel o com fan DC, doncs lligues de superherois, grups de superherois que uneixin, no? El més ràpid, el més fort, el mag, el guerrer, no? Com si fos una mena de party equilibrada.
El Rick, del no? D&D.
Sí, Elon Musk. A veure. El borratxo cocainòmag.
Arribarà un moment del programa que farem paral·lelismes o no?
Amb què?
Entre els nou de la fama i els Vengadores, per exemple, o no?
Si vols... O sigui, mira,
si tenim temps, mira, seria divertit.
Aquest podia ser el teu superpoder. Jo et vaig explicant qui són els personatges. Hòstia. I tu em dius quin personatge de los Vengadores.
Uf, no sé si conec prou, però ho puc intentar.
Podem intentar.
Ho podem intentar. Doncs com estàvem dient, si et sembla, ja que hem fet una introducció i tot, dediquem el bloc central del programa a parlar sobre cada un d'ells, no? Vinga. Alguns són més coneguts que altres i altres, bueno, potser no tant. Per quin comencem?
Doncs jo crec que podíem fer-ho. Tenim una llista, doncs... aquesta llista té un ordre, potser una vegada a la vida podríem seguir l'ordre natural de les coses. Home. I començar-la pel principi, no? I començar per aquests tres personatges de l'antiguitat, que són Héctor, Alexandre el Gran i Juli César, aquests tres personatges del món jueu, de l'Antic Testament, Josué, David i Judas Macabeu, i per altra banda els tres modernos, europeus, que són el rei Artús, Carlemany i Godofred de Bouillon.
És com curiós dir-li moderno a Carlemany.
Però bueno, a la seva època sí.
Sí, sí, a la seva època, clar. I tant.
I feia barbacoes.
O sigui, d'això en vam parlar a la història del menjar.
Sí, al programa de la història
del menjar. Molt interessant.
Gràcies.
Doncs som-hi, comencem amb l'Héctor, l'heroi troià. Què tenia d'especial per ser triat per aquesta llista?
Bueno, juga a casa, no? Perquè és l'heroi que defensa Troia, és a dir, l'heroi que lluita a les portes de Troia, i per tant hauria de ser el primer de la llista. Si no s'ho ha guanyat només per això, s'ho ha guanyat també perquè és l'exemple perfecte del per què s'ha d'estar en aquesta llista, no? Qualsevol que conegui la Ilíada, l'hagi llegit, l'hagi escoltat, hagi vist la Brad Pitt en Pareo, o hagi fet... Sí? Això tu és massa jove, però va impactar.
No, ja he vist en Brad Pitt en Pareo.
Ah, que bien, que bien. Doncs tothom que s'ha apropat a l'Ilíada sap que Héctor és, més enllà d'Aquiles, el veritable eix de la història, no? I fins a cert punt l'heroi veritable de la mateixa. No? No és el rei de Troia, o serà el seu pare, Príam, però és el general dels exèrcits que defensen la ciutat, qui lidera els seus, no?, a primera línia de la batalla, és el bon fill, el bon pare, el bon marit, el bon germà, no? I per tant representa aquests valors del defensor, no? Aquesta persona que lluita per defensar allò que cal defensar.
I per què Héctor i no Aquiles?
Bé, bona pregunta, no? Perquè sembla que si estem fent una llista d'herois greco-romans, el grec dels dos és Aquiles, Héctor segurament seria mig sense saber d'on venia. Però és una raó més senzilla, no? Cada heroi és un arquetip. No? Sempre els herois, i això passa també amb els superherois, si vols tirar-ho cap on vols tirar-ho.
Crec que ja ho tinc pensat.
S'ha dit moltes vegades, però això és veritat a mitges, i és veritat sobretot pels herois de DC, que no m'agraden gens, així que no parlarem d'ells. Però hi ha aquesta idea de que els superherois són els nous herois, no? En aquesta idea mitològica. Potser no tant, perquè precisament la grandesa de Marvel és crear herois que són humans, no? Amb els seus efectes, amb el seu... No, aquesta cosa filofeixista dels herois de DC, no? Que són purs i perfectes. En qualsevol cas, Héctor és la mesura. Héctor és la mesura, la fidelitat, no? L'amor fraternal, l'amor marital, i Aquiles és la còlera. No? Si no sé quin personatge seria Héctor, però sé que Aquiles seria Hulk.
Té pinta. Té bastant de pinta.
No sé si el gris, el vermell o el verd, però Aquiles seria la persona que el seu superpoder és enfadar-se molt. Vale? I per tant són dos personatges diametralment oposats. Per a la cultura cavalleresca cortesana de principis del segle XIV, la mesura, el regular-se a si mateix, és un fet importantíssim. No? I a més és el guerrer que sap que la derrota és inevitable i que tot això
continua
lluitant. No fuig com Enees. No? Allà,
que se'n va a una ciutat.
Me'n vaig amb el meu pare. Queda't allà i mor. Com...
I no fundir Roma, no? S'hagués acabat tot molt ràpid.
Clar, és que al final sempre reivindiquem... Vull dir, Roma la van fundar els covards que van fugir de Troia. En canvi, Héctor mor i sap, no?, que la derrota és inevitable i tot això continua lluitant. I ho fa perquè està defensant la seva llar, el seu fill, la seva família. I per tant és la figura del protector. Seria el Capitán Amèrica, potser.
És el que anava a dir. Jo anava a dir el Capitán Amèrica.
Ah, que bé.
Sí,
el Capità
Troia.
El Capità Troia.
El següent personatge és un perfil bastant, bastant diferent, no? Anem a parlar d'Alexandre el Gran. Quin és el seu superpoder?
Alberto? Alexandre Gran, quin és el seu superpoder? Seria el Capitán Marvel, no? És de morir jove i ja sabeu que és aquest únic personatge que Marvel no s'ha atrevit a ressuscitar mai, més que de manera molt puntual.
Saps que? No sé qui és.
Bueno, pues mira, ja te tens deures. Alexander és el conqueridor. Si Héctor és el defensor, Alexander és el conqueridor. Mm. És la fugacitat de l'heroi exitós, el general imbatible. No? Penseu també que si aquests personatges tenen un fil en comú, totes les seves diferències, és la de ser capdils d'homes, és la de ser generals, és la de liderar els homes a la batalla, ser exemples. No? Per això també estaven d'exemple a la cort del rei d'Aragó, que també era, no?, el lloc on es lideren els homes. Estava d'exemple a les sales, no?, de l'Ajuntament de la sala hanseàtica de l'Ajuntament de Colònia, però són els exemples dels homes bons, dels homes dignes, però no dignes perquè jo què sé, vinguin de bona família, que també, sinó perquè els seus actes, no?, són dignes. I per tant, Alexandre és la fugacitat d'aquest heroi exitós, d'aquest general imbatible. No? I a més, dins de la tradició medieval, la seva figura era, a diferència d'altres personatges de l'antiguitat, no? Pensem, per exemple, que el text d'Homer, del poema de la Ilíada, no es coneixerà durant l'edat mitjana, recuperarà després, i llavors havien quedat resums, històries, referències, no? Les històries troianes, no? No, però no es conservava el poema. I per tant, diguem que hi havia com una coneixença dels herois, de la trama, del que havia passat, però i, en canvi, d'Alexandre hi havia una tradició ben coneguda, distorsionadíssima, però ben coneguda, hi havia un fil conductor molt important, perquè hi havia una gran tradició de romanços sobre la vida i les gestes d'Alexandre, totalment passats per un filtre catòlic, per un filtre heroic, en el sentit cavalleresc, però fonamentals. Pràcticament en totes les llengües romanços tenen la seva gran, el seu cantar de gestes sobre Alexandre. No? L'Alexandreis de Gualtier de Chatillon, el llibre d'Alexandre atribuït a Gonzalo de Berceo i molts altres en diferents llengües europees. No? Per tant, Alexandre era perfectament reconeixible tant en la seva faceta de conqueridor com en la seva faceta de cavaller. No? Alexandre muntat en un griu batallant contra àligues o pujant al cel o fent, no? És el típic heroi de cantar de gesta o de novel·la de cavalleries més endavant, però fusionat amb la figura d'un gran conqueridor. No? Si Alexandre és alguna cosa, és per sobre de tot un general invencible.
Hulk, no? M'hem dit?
Hulk, sí, Hulk, sí, però Hulk quan és gest, no? És Hulk amb el cervell.
Com a la sèrie de She-Hulk, no? Que, bueno, clar, és que les meves referències són cinematogràfiques, llavors.
Vale, pues sí, pues sí.
Llavors, el següent, no? Si hem de triar un romà conegut, segurament serà Juli César. Però què té aquest senyor de cavaller?
Clar, aquesta és la gràcia d'aquesta llista, no? Si coneixeu el personatge, i si no el coneixeu, li van dedicar 3 programes a la seva lluita contra Neu Pompeu. Mm-hmm. Ja sabeu que ben poca cosa, no? Però com tot, Héctor tampoc. Bueno, justament els troians eren domadors de cavalls, però i Alexandre tenia a Bucèfal, però clar, és agafar personatges importants de l'antiguitat que se sabia que havien estat capdils d'homes, generals, no? A nosaltres Juli César ens sona per la seva faceta de general de les Gàlies, no? Tot i que com ara coneixem a Juli César per ser el dolent d'Astèrix. Oh. És com, en general, però tu vols que perdi, perquè vols que guanyi Astèrix, Obèrix i Dèfix.
Sobretot l'Idèfix.
Clar que sí. I nosaltres el qualificaríem més com a polític que com a cavaller. No? Per nosaltres sí. Juli César és un estadista, és un tirà o és un salvador de la pàtria, depèn a qui preguntis. És una amanida.
És una diana. No?
És una diana, sí. És. Però passa que amb ell, no? El món medieval va comprar aquest discurs legitimador, no? Que César mateix, primer César d'ell mateix, però sobretot August, no? I els emperadors Juli Claudis després, van teixir sobre el personatge. I el que ha arribat a l'edat mitjana no és aquesta crítica, no? Que sí que fem des de la modernitat, no? Que fem potser des de l'òptica dels historiadors del segle XX-XXI, de considerar Juli César un dictador, bueno, un producte, no? d'aquesta tendència cap a la tirania que al final de la República Romana va concretant cada vegada més fins que Palpatine arriba al poder. Però per l'edat mitjana Juli César era el conqueridor, era el conqueridor de les Gàlies, era el general, era el càntic d'homes, era el personatge carismàtic, el personatge estratega, i per tant en aquests referents de l'antiguitat clàssica no desentonava amb Héctor, el troià, amb Alexandre el macedoni i amb Juli César el romà.
Molt bé, i de tots els nous personatges de la llista, és cert que els de la tradició jueva són els més desconeguts pel públic general. Josué, David, Judas Macabeu... Comencem, si et sembla, pel primer d'aquesta tríada. Josué, qui és?
Josué. Jo. Pensava ara que podria haver posat una música de la Su.
Bueno, podria haver-ho fet.
De fet, si Josué va existir, com també és una pregunta capciosa, perquè Héctor, si Héctor també hagués existit, no? De fet, d'aquests nou personatges seria el més antic de tots, no? És un personatge que, si fem cas a les datacions d'arqueologia bíblica i d'història bíblica, hauríem de situar cap al 1500, 1400 abans de Crist. Josué és el... perquè el situeu, és el successor de Moisés. No. Moisés? Josué. Vale. Diuen que és el successor de Moisés en l'èxode, que l'antic poble d'Israel, en la seva fugida d'Egipte travessant el desert, doncs quan Moisés queda una mica muñeco, perquè clar, al final el desert que no deshidrata molt.
Molts dies al desert.
És que no és que vas estar només 40 anys al desert, sinó que vas estar 40 anys a base de manà. I tu saps que és 40 anys aguantant a manà?
Desgasta.
En el muelle de San Blas. Total. Jo no aguanto tres cançons com per aguantar, bueno, com per aguantar 40 anys. En fi, en qualsevol cas, Josué és el...
Portàvem 30 minuts, molt bé.
Portàvem bé. O sigui, referència dels Vengadores, sí, referència de manà.
Em sap molt greu.
No, bueno.
Potser tens el conductor equivocat avui.
Bueno,
a més, el futbol. És que no t'he pogut acompanyar gaire.
Bueno, no passa res. Pues aquí tenim a Josué, que és el líder de quan el poble, antic poble d'Israel, acaba el seu èxode i arriba a la terra promesa.
I per què està a la nostra llista?
Bàsicament perquè... Josué serà qui lideri les campanyes de conquesta sobre el territori que després seria Israel, no? En aquest èxode del poble d'Israel, si va existir, no es fa sobre el buit, sinó es fa sobre potser una de les poblacions on més d'hores van assentar les primeres comunitats estables. I Josué serà el responsable d'una de les grans batalles de l'antiguitat, una de les grans batalles que han quedat en l'imaginari de l'antiguitat, que és la conquesta de Jericó, no? Les muralles de Jericó, tot i que va ser una mica trampa, perquè al final no és que ho fes ell, no? Però perquè els oients ho situïn, és el general del poble d'Israel que conquereix Israel. I per tant, en aquesta llista dels jueus més importants a nivell militar, o millor generals, o personatges més dignes, sí o sí havia d'aparèixer en aquesta llista.
Molt bé. I d'aquesta tria de generals de tradició jueva, el més conegut és el rei David, no?
Sí. Sí, de fet sí, no? Perquè Judas Macabeu, a no ser que t'agradi molt el vi...
Bueno, clar.
Tot i que David també li fotia, també. Bueno, a banda de la seva faceta com a gran rei d'Israel, no? Potser si preguntes qui són els reis d'Israel, dius o David o Salomó, no? Destaca precisament per les seves victòries contra els filisteus, ja sabeu, no? Que a David el coneixem sobretot per aquesta història tan reeixida i tan bonica d'explicar, no? De la lluita de David contra Goliat.
A tirar la pedreta...
Sí, no? Que de fet, d'aquí ve David el Nomo, perquè com... Per això li diuen David, a David el Nomo, perquè com Goliat és un gegant, doncs com sempre ha quedat com l'imaginari que David és un...
Wow.
És una persona molt petita, i per tant, quan s'inventen aquesta sèrie de dibuixos de David el Nomo, li posen David.
Gràcies.
Ho sabies?
No.
M'ho acabo d'inventar.
Ah, bo!
Però quadra, oi? Bueno, potser és veritat, però...
És igual, quadra moltíssim. Està bé, ho donarem per
jo,
bo.
Jo, mira, he fet una petita pausa abans de desvetllar el secret, per si tu vols fer un reel...
I així ho tallem aquí, no?
Talles aquí i deixes...
Ja i... Si voleu saber la veritat...
Fake news, man!
Bueno, hòstia, espectacular.
Espectacular. Bueno, però sí que el coneixem per aquesta lluita entre David i Goliat, i perquè es fa una idea de fins a quin punt estava en l'imaginari litúrgic o simbòlic de l'Europa cristiana, Aneu-vos al Manac, teniu allà les pintures murals de Santa Maria de Taüll i allà trobeu, en un lloc destacat, l'instant previ a que David decapiti a Goliat després de fotre-li un cop de pedra. No? Llavors, aquesta lluita desigual, no?, del pastor, que després no era un pastor, contra el gegant, és una mena de, és vist a l'edat mitjana com una mena de combat cavalleresc, no?, amb l'enginy, amb l'astúcia, amb la virtut, amb l'habilitat, no?, perquè el cavaller medieval és sobretot una persona hàbil, no?, és una persona que s'entrena per això, es poden vèncer a enemics descomunals, no?, ja sigui un drac, ja sigui un gegant, ja sigui qualsevol personatge enorme que us imagineu com a jefe final del Dark Souls o d'un joc d'aquests.
I Judas Macabeu, qui és?
Judas Macabeu, a veure, és qui lidera la revolta jueva contra els grecs seleúcides, no? Sabeu que quan Alexandre mor, el seu imperi es divideix entre els seus generals, bueno, es divideix, se'l queden, se'l reparteixen els seus generals, i justament Seleuc, que serà el que s'instal·li a Síria i al Pròxim Orient, inaugurarà aquesta dinastia seleúcida. No confonda amb els seljúcides, no, que són els descendents de Seljuk i que és un poble turc, que trobarem doncs, més endavant al programa. Doncs Judas Macabeu serà el líder de la revolta jueva contra aquesta dominació grega. Estem al segon, al segle II abans de Crist, no? En un moment en el que els seleúcides han conquerit aquest territori, i Judas Macabeu organitza la revolta, no? Lluita, fa una guerra de... no de guerrilles, però és una guerra de resistència contra els seleucides. De fet, el seu sobrenom, Macabeu, sembla derivar d'una paraula síria, que és Macaba, no? Que vol dir martell. Seria Judas Martell, no, que és bàsicament com Carles Martell, que ja veurem més endavant. No? Llavors tenim el Martell, que ajuda en aquesta llista dels nou de la fama, tenim a Judas Macabeu, que és el Martell, i tenim a Carlemany, que és el Martellet, perquè és el net de... Martellet, perquè és el net de Carles Martell.
Per tant, Alberto, m'estàs dient que és Thor?
Podria ser Thor. Judas Macabeu podria ser Thor.
Ens n'hem oblidat dels altres, eh?
Sí? No ah, sí, no bueno, vols, jo què sé, Juli César, qui podria ser?
És que a mi... Juli César podria ser Capitán América. Ah, no, també, no, Iron Man.
Sí, no. Home, a veure, molt de ferro no era.
Ja, bueno, li van posar.
Li van posar ferro.
Al final li van posar molt ferro.
Pues podria ser Magneto, perquè va treure molt ferro.
Podria ser Magneto.
I qui més ens deixem? Josué, no sé qui era...
És més complicat aquest, eh?
Bueno, ja ho deixem als nostres oients.
Vale.
Molt bé.
Estàvem parlant del Martellet, però que encara no estem parlant del Martellet, sinó de Macabeu.
Sí, llavors, Judas Macabeu és una mica la reduplicació de Héctor, l'heroi contra l'invasor, el defensor, no? De fet, una de les identitats, una de les, dels trets més característics i reconeguts dels cavallers medievals és precisament el de sublimar la idea de guerra justa. No? És el que serà l'avançada de la Guerra Santa que portarà les creuades. No? Segons Sant Agustí, la guerra era justa quan era un instrument per recuperar el territori perdut. No? Ja sabeu que el cristianisme, en principi, conjuga malament amb la violència a nivell teòric, llavors això de ser guerrer i cristià, en principi, combina malament, com el foie gras i el lacasito.
Hòstia. No.
Què?
Joder.
No, no estàs d'acord?
Sí, sí, ah, estic totalment d'acord, per favor, però has anat al dit a la llaga.
Melmelada i cigrons. Bueno, no sé. En qualsevol cas, Sant Agustí instaura que hi ha una sèrie de supòsits on la guerra santa, o la guerra justa, o la guerra és justa i per tant és permesa, no? Que és quan et defenses d'una invasió, com en el cas d'Héctor, o quan recuperes un territori que t'han tret, com en el cas de Judas Macabeu. No? Per tant, aquí estem de nou en una faceta de la cavalleria. No? La guerra és justa, la guerra és permesa, la guerra és fins i tot santa, ho veurem més endavant, no? Quan tu recuperes allò que t'han tret.
Doncs, si et sembla, Alberto, anem pels tres modernos,
vale,
pels tres referents medievals, Artús, Carlemany i Godofré de Bouillon. El primer d'ells requereix poques presentacions, no?
Sí, de fet, el guió posa bla, 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 bla. No, enrotlla't sobre el rei Artús. Clar, el rei Artús, pues, ja n'hem parlat molt, tu n'has dedicat programes al rei Artús, a la llegenda del rei Artús, a l'espasa del rei Artús, a tot, no? És l'eix central, no?, d'aquesta matèria artúrica que suposa bona part de la literatura fundacional, no?, del que suposa ser un cavaller. Per tant, sí o sí, en aquesta tria dels referents actuals, el rei Artús era sí o sí un personatge que havia d'estar en aquesta llista, no? Seria una mica, potser, com Odín, no? O quin seria tu? Bueno, clar, el rei Artús és el cavaller negre, perquè justament veu d'aquesta tradició, però fixeu-vos, és curiós, perquè com aquesta llista es popularitzarà en molts llocs, a vegades hi haurà diferències regionals, i algunes edicions d'aquesta llista canvien el rei Artús per Carles Martell. I fan Carles Martell i Carlemany, per treure Artús, que és com molt anglès,
vale,
i per posar dos francesos, posar tres francesos.
Això no ens agrada, eh?
No. Però, clar, crec que tampoc ens hem d'aturar gaire a per què el rei Artús està a aquesta llista, no? Sí que podríem reflexionar per què ell i no qualsevol dels seus cavallers, no? Però també és perquè aquesta llista dels nou barons de la fama, dels nou dignes, és una llista sobretot de generals, és una llista de líders, no? I per tant, per què tries a Lancelot o a Galahad o Percival quan pots triar
el
puto rei Artur, no? I què t'he contestat?
Perfectament m'has contestat. Anem a parlar del martellet, no? que dèiem abans. Anem a parlar, en aquest cas, de Carlemany.
Carlemany és una mica la reduplicació d'Artús, no? És la contrapartida francesa d'Artús. És el pare dels cantars de gesta, dels romansos, i de nou és significatiu que es tria Carlemany i no qualsevol dels herois de gesta francesos, no? En aquesta llista està Carlemany, però no està Rutllà, que és potser l'heroi del cantar de gesta més famós, no?, de la matèria francesa. Mm-hmm. Igual, com dèiem abans, que es tria Artús i no es tria Lancelot, Percival, Galahad o qualsevol cavaller artúric de tots aquells que fots una patada i surten 50.
4.000, perquè la taula rodona era grossa.
Clar, era com... Saps que ja és sala de convencions, no?
Aquella sala moderna.
De dinars d'aquells de Nadal. Ara... Mm. Vale. En qualsevol cas... es busca en aquesta llista prioritzar el valor cortesà, el valor directiu, el valor de reialesa, no? Per això, de nou, moltes de les representacions d'aquests nou cavallers apareixen, no?, a sales públiques, a corts. És no només la virtut de l'home, sinó la virtut del dirigent. I, per tant, el rei Artur, Carlemany, no? I estem com configurant l'estil dels reis de finals del segle XIII, principis XIV, no? Aquí podíem una mica més primerenc, però podíem, segur que Jaume I fliparia amb aquesta, amb aquesta llista de Spotify
del nou
de la fama.
I ja per anar tancant tot aquest repàs, ens trobem amb en Godofré de Bouillon, que potser és el més desconegut d'aquests tres medievals, no?
Bueno, és el més desconegut per nosaltres, però dins de l'edat mitjana era potser el general més reeixit dins de l'imaginari cavallerès medieval. Perquè, tot i que és més desconegut, no, no és un rei Artús, no és un Juli César, no és un Alexandre el Gran, però és el líder, o un dels líders, però al final el que la resta de líders decideix que mana, dels líders de la Primera Croada. No? De fet, Bouillon serà... De fet, quan el 1099 es conquereix Jerusalem... No? Amb màquines de setge, amb un assalt, amb una campanya militar que dura 3 anys totalment exitosa, no? Que també conquereixen Antioquia, no? I altres places importants. La resta de cabdills d'aquesta Primera Croada el nomenen com a rei de Jerusalem. No? És el millor de nosaltres, no? De la millor expedició cavalleresca que s'ha fet fins ara, el millor de nosaltres és Godofré de Bouillon, i per tant li oferim la corona de Jerusalem. I ell diu, no la vull.
Oh!
No la vull.
Oh.
I diu, diu, a més, una cosa tan bonic que és fals, però que deia que ell no podia portar una corona d'or allà on Jesús va portar una corona d'espines. I que, per tant, ell renunciava al títol de rei de Jerusalem, saps? En plan rotllo com el meme, no lo quiero.
Sí, sí, sí.
I deia, i s'autotitulava com a defensor del Sant Sepulcre. Dura un pocs anyets i el seu successor diu, no, jo sí que vull ser rei de Jerusalem.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Sóc una nena supermona, i això no és fàcil de portar. La més estreta de la classe, però també la que té més fans. Porto extensions a les patanes i avui m'he fet metges per tot el cap. Sóc una nena
recta final del programa, amb una cançó bastant diferent a les altres, Alberto.
Sí?
Sí, no?
Va demanar el mateix, no?
De què va?
Estem parlant de gent super fashion, estem parlant del rei Artús, d'Alexandre el Gran, de Juli César... Jo crec que, quan Juli César anava al col·le...
Sonava això.
Sonava, era tal que així. I també ho poso perquè aquesta... Quan, ja, suposo que m'ho preguntaràs, perquè és una pregunta molt pertinent, ja sí. Més l'he posat al guió.
Per tant,
aquesta llista ja veurem que portarà a que es facin més llistes. No? Quan un comença amb la dèria de fer llistes, no pot parar. No? Ara estem a final d'any i comencem a tenir doncs, la llista de Spotify, el no sé què, el no sé quan. Llavors, ens entra la dèria de classificar i fer llistes, ja veureu que... Bueno, deixo que m'ho preguntis.
Perfecte, ja arribarem en el lloc. No? Llavors, aquesta llista dels nous cavallers dignes va quedar sempre així o va haver-hi alguna modificació?
Bueno, bàsicament és una llista, com és una llista erudita, no? que neix d'un cantar de gesta, d'una novel·la, per entendre'ns, queda com fixada molt ràpidament, però accepta variacions, no? Per exemple, el que dèiem abans, a vegades es treu el rei Artús i es posa Carles Martell per fer-la més francesa, a vegades s'afegeixen personatges, no? Dius, per què Juli César i no Pompeu? I tu, home, perquè guanyes Juli César, no? Però bueno, pues ja qui treu Juli César perquè és massa romà i posa Pompeu, i aquí, per exemple, treu a Héctor i posa a Hèrcules, que a tu t'agrada per la pel·li de Disney.
Per què? Per edat, no? Ho dius?
Sí, jo tinc el record que tu ets superfan de la pel·li d'Hèrcules de Disney.
És una
perquè
pel·lícula...
Perquè entra't al teu cotxe alguna vegada
i, ha sonat alguna
i que... mentre sonava la banda sonora de Mulan i de
Això és Hèrcules. Possible.
I mira'm a la cara i digue'm que no.
Això és possible. Però és una qüestió molt generacional, això, també.
Pot ser. Bueno, no et dic que no.
En fi, que a vegades també canvien. Que canvien a Héctor per Hèrcules.
Exacte.
Hèrcules?
El que tu vulguis.
Perfecte.
Llavors aquesta llista es va ampliant, no? A vegades no només es canvien noms, sinó que el que fa és ampliar-la, la llista, en comptes dels 9 cavallers de la fama, els 18 cavallers de la fama, no? Perquè si 9 no són suficients,
ja són molts.
18, no farem ara, si no portem 48 minuts per 9, no farem els que queden. Però sí que és interessant, per exemple, la rèplica. Si hi ha els nous homes virtuosos, també es popularitzarà una mica més tard la llista de les 9 dones virtuoses, les 9 cavalleres.
I quines seran aquestes dones?
Bueno, doncs aquesta tradició comença a finals del segle XIV, a principis del segle XV, i anirà canviant. Clar, per lo que sea, la llista d'on triar... que es troben els bons i misògins escriptors medievals de principis del 15, és més reduïda.
Oh,
dius, bueno,
que sorpresa.
I suposo que hi havia haters, saps? Vull dir, no, Juli César sí, però la Capitana Marvel no.
No.
Hulka no me gustó mucho. Bueno, trenem noms de l'antiguitat, guerrers com Pentasilea, Hipòlita, que són les reines de les Amazones, no? Tomiris, que és la lideresa, o la lideresa sona com Esperanza Aguirre molt fort. Sí. Bueno, és la general que mata, que s'enfronta i mata a Ciro el Gran, Semiramis, que és la fundadora de l'Imperi Assiri, no? Vull dir, sí que n'hi ha dones potents de l'antiguitat que el seu record s'ha mantingut fins a l'edat mitjana i que es pot tirar d'elles per fer una llista de superheroïnes. Però sobretot s'haurà d'esperar el Renaixement a que recuperin més l'antiguitat clàssica i on comencin a aparèixer més personatges romans, no? o signifiquin altres tipus de personatges, com per exemple la més famosa de llistes de dones virtuoses és la de Hans Buchmeier, que fa tres paganes, Lucrècia, no? Que és la dona, la mort de la qual funda la República Romana, ja se podia estar quieta.
Igual que Enees, no?
Enees, ja està.
Prou ja.
Betúria, que és la mare de Coriolà, no? Ah. Però fixeu-vos, sempre és són llistes en què la protagonista té un rol molt diferent a aquesta llista dels grans
generals, no?
De l'antiguitat, no? Són Lucrècia, que la seva virtut és que la van violar, no? Betúria, que és la mama de Coriolà, Virgínia, també tres jueves, Esther, Judit i Jael, penso també tota la tradició en paral·lel, no? De Judit i Holofernes, tots aquests quadres del barroc, i tres dones cristianes, Santa Helena, Brígida de Suècia, Elisabet d'Hongria, no ens dona temps, perquè jo no voldria acabar el programa sense parlar d'allò que hem parlat a l'inici del programa, que és els nostres nou de la fama particulars catalans, que també tenim.
De fet, és això? És un producte d'aquesta tradició o no?
Sí, seria com una mena d'espin... No sé si és un spin-off, no, perquè no són personatges que existissin, sinó és una mena com de còpia barata, saps? Seria com Los Vengadores Made in Taiwan,
vale.
Vale? Que decideixen fer... O com els Power Rangers respecte a les sèries de guerrers multicolors asiàtiques. Però costa no veure en aquesta tradició d'Objet Català i els nou barons de la fama un eco d'aquesta història, no? Que ja sabem que corria, vull dir, ja veurem que la història d'Objet Català és de principis del segle XV, però sabem que com a mínim feia 50 o 60 anys que els reis d'Aragó ja coneixien aquesta llista dels nou cavallers de la fama.
Llavors, aquests nou cavallers de la fama, jo suposo que això donaria per un programa.
Jo no ho diré.
No ho diré. Deixem ja, l'era que potser donaria per un programa.
Quasi tu.
No. Però ens pots fer una miqueta d'avanceta.
Bueno,
no?
Molt rapidíssimament, molt ràpid, els nou barons de la fama, o els nou cavallers de la terra, eren els nou nobles que acompanyaven a Objet Català, que és aquest personatge fictici que dona nom a Catalunya, si no us heu fixat, en la seva lluita contra els sarraïns, en un intent de fer veure que els catalans van recuperar el territori català abans de que arribés Carlemany i el recuperés ell. No? Llavors era la tradició de que el 732 aquest Objet Català diu sujetament el cubata, que baixo dels Pirineus, se li junten nou col·legues, arriben allà, ja està. No? I llavors apareixen aquests nou nobles, són aquests nou senyors, no? Guerau d'Alemany, Bernat d'Anglesola, que els seran també és estúpid perquè a l'any 730 faltaven 450 anys perquè la gent tingués aquest tipus de cognom. Que els seran de Cervera, Bernat d'Urrell d'Arell, Uc de Mataplana, de Pífar de Montcada, Galceran de Pinós i Guispert de Ribelles.
I quan apareix aquesta tradició? Molt
bueno,
ràpidament.
Si tu mires els cognoms, ja saps que apareix a principis del segle XV. Mm. No hi ha cap referència a Objet Català i als nou de la fama catalans abans d'inicis del segle XV. Normalment s'atribueix la seva confecció a Pere Tomic, no, que els menciona i els explica la seva història i conquestes als reis d'Aragó i comtes de Barcelona, però estem 1418, 1416, és a dir, just en el context en què els compromís de Casp s'ha anat a la puta merda
el
casal d'Aragó, han arribat els Trastàmana, i llavors la noblesa catalana de Rancio Abolengo diu espera, que ens han canviat el rei, anem a fer veure que nosaltres ja estàvem aquí des de sempre. No?
I
es fan aquesta història, que no té cap mínima credibilitat. De fet, ja en el propi segle XV, a 1495, Pere Miquel Carbonell ja diu que això no s'aguanta per enlloc i no té cap credibilitat. Però com és una història que mola, no?
Bueno.
Arribarà Víctor Balaguer a la Renaixença, la recuperarà, i llavors ha quedat com aquesta llegenda dels nou de la fama, que la part bonica no és que existissin o no, que fos una reivindicació nobiliària post-compromís de cas, sinó que veu d'aquesta tradició europea, no? Que ja circulava des de com a mínim un segle abans i que entronca amb una dèria, no? Molt cavalleresca, és a dir, molt europea, molt universal, de fer llistes de grans cavallers. Llavors, bueno, doncs vam fer els nostres nou cavallers patris.
Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant.
Ai, a tu.
Gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic. Us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a una setmana més a les Portes de Troia.
A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.